La llei ILA finalment es va aprovar la setmana passada per unanimitat al Congrés dels Diputats en un moment de molta fractura, molta tensió, molta animadversió, molts crits polítics. Finalment, doncs, les agrupacions, en aquest cas els congressistes, els nostres diputats, es van posar d'acord per fer la vida una mica més senzilla, si es pot dir així, a tots els malalts, els 4.000 malalts d'aquesta, de la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, i altres mals neurodegeneratius similars que hi ha a Espanya. Garanteix cures sense cost les 24 hores en fases avançades, els serveis de fisioteràpia, agilitza el reconeixement de la dependència, dona més cobertura als seus cuidadors, blinda el servei elèctric pels que necessitin aparells connectats a la xarxa. Volem saludar a Cati Rigo, presidenta de ELA Balears. Molt bon dia, Cati.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres, un plaer.
En fi, és una llei molt ambiciosa.
Sí, però jo crec que és necessari. Has fet un molt bon resum i, al final, jo crec que lo interessant d'aquesta llei és que s'ha entès que les persones afectades per ELA són persones amb una malaltia molt cruel, molt devastadora, ja la coneixeu, i té unes necessitats molt particulars, molt diferents de qualsevol altra malaltia neurològica, no? Per això jo crec que està més que justificat que sigui una llei ambiciosa i que toqui tant de punts, com els que comentaves.
Clar, no és per posar aigua al vi, però recordo quan es va aprovar la llei de la dependència i després els resultats vistos, doncs, a 15 anys vista, doncs, en fi, deixen molt que desitjar. A la ELA i les malalties neurodegeneratives, estem parlant, doncs, de 4.000 pacients estimats, més o menys, no sé si m'erro, en un principi, doncs, per descomptat té un objectiu, doncs, menor en aquest cas, o té un nicho, diríem, de pacients més petit que el que era la dependència, podem pensar que cura sense cost 24 hores en fases avançades, serveis de fisioteràpia, agilitza el reconeixement de la dependència, cobertura dels cuidadors, tot això té un cost econòmic molt important. Una llei ha d'anar seguida d'un pressupost, és el següent pas, no?
Sí, correcte. Evidentment, al final tot això va acompanyat d'un pressupost, ara no m'ho vull equivocar, però rondava 250 milions, crec. Però, clar, evidentment, totes aquestes propostes que hi ha en el text, a la llei, evidentment han d'anar acompanyades d'una partida econòmica que ho acompanyi. I després, al final, cada comunitat autònoma haurà de gestionar tots aquests temes i fer-ho realitat, perquè, al final, aquí a Balears, doncs, hauran de veure tot això com se pot implementar, quins recursos té la comunitat autònoma, i nosaltres estirem amb aquest punt d'activisme, no? com sempre hem intentat tenir, perquè no se demori, realment perquè el govern, actualment el govern de la senyora Marta Provenç, posi fil a l'agulla, que se'n diu, i que tot això que marca la llei no se quedi simplement en paper, sinó que pugui arribar realment a les famílies, no? Aquestes cures 24 hores, tot això intentarem que tardi el menys possible per beneficiar les famílies.
Quins terminis d'aplicació hi ha d'aquesta llei? És vigent des d'allà? S'ha de començar a aplicar allà?
Aquesta llei ara ha de sortir publicada aquestes properes setmanes en el BOE, el Boletí Oficial de l'Estat. Nosaltres calculam que cap a final d'aquest mes d'octubre podrà sortir publicat, per tant, estan xerrant de terminis més o manco ràpids, i a partir d'aquesta publicació crec que tenim un termini de 12 mesos perquè cada comunitat autònoma, com a màxim, 12 mesos perquè cada comunitat autònoma pugui aplicar-ho en el seu territori. Intentarem que no sigui
Un any pel desplegament.
Sí, com a màxim un any per desplegament, sí.
Molt bé. Què s'entenen per fases avançades? Perquè es fa molt d'èmfasi en aquesta fase, en aquest concepte.
Clar, fases avançades serien quan ja tenim una persona afectada d'ELA amb molt de problemes de mobilitat, persones que ja no se poden valer per si mateixes, necessiten una persona perquè han tornat ja dependents, han perdut la seva autonomia, necessiten una persona la major part del dia que li pugui acompanyar i ajudar a fer les activitats del dia a dia, no? Per, ens imaginem una persona amb una mobilitat molt reduïda, probablement amb problemes respiratoris, que també hi ha una mesura específica per a aquestes persones que estan tantes hores connectades a un sistema de ventilació, i probablement una persona amb un, algun tipus de problemes de disfàgia o de disàrtria, és a dir, problemes en l'alimentació per poder deglutir i problemes per poder parlar de manera oral. Això seria un poc una fase, perquè la gent se pugui fer una idea, una fase d'una persona amb una ELA més avançada.
Clar, aquest és el gran problema de moltes famílies quan algú necessita cura 24 hores al dia. Això queda garantit en la nova llei.
Sí, 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 correcte. És un dels punts que posa el text i queda aprovat, no?, aquesta atenció 24 hores en el domicili de la persona, que això també crec que és important. Les persones també, al final, per diferents motius no acaben a residència, sinó que viuen en el seu propi domicili. Per tant, això és important, no?, que hi hagi una persona professional, preparada, que pugui estar acompanyant en aquesta persona si fa falta 24 hores al dia en el seu propi domicili.
Aquesta llei, en fi, li ha costat finalment arribar a votar-se, en aquest cas per unanimitat. Per què?
Doncs una pregunta, Bernat. No te sabria contestar. Jo crec que tota la comunitat d'ELA ens tenia molt sorpresos i no en teníem. Nosaltres no hem arribat a entendre perquè una llei on presentàvem unes mesures a través de CONELA, el Consorci Nacional, no?, que ha estat un poc intermediari de totes les entitats, presentàvem unes mesures, un text molt treballat, unes mesures molt concretes, amb una explicació darrere, no? No era simplement una llista de desitjos, no?, sinó que era un text que havíem, una proposta que havíem elaborat de manera profunda. Tots els partits polítics semblaven interessats. Ja fa 2 anys i mig, aproximadament, va haver aquell intent. I jo, personalment, no te sabria respondre a aquesta pregunta. No sé per què hi va haver tantes esmenes, perquè no s'ha duit a terme fins ara, però bé, jo destacar d'aquí tota la feina que han fet els companys de picar pedra, no?, literalment, i d'insistir. I sí que arriba tard, arriba a prop de 3 anys tard, hem perdut moltes persones per camí, però jo crec que l'important és que ara la tenim aquí i hem d'apretar al màxim a l'administració perquè, el que te deia abans, perquè aquesta llei se transformi en realitat i arribin als domicilis, que és al final el que ens interessa per poder donar aquesta cobertura a les nostres famílies.
En aquest cas, l'afectació d'una persona tan popular com Roberto Unzué ha sigut, creus, important a l'hora, doncs, de visibilitzar aquesta malaltia, el fet, doncs, que hagi afectat algú tan i tan popular com un futbolista, entrenador, algú relacionat amb el Barça? Creus que ha sigut un abans i un després en la percepció d'aquesta malaltia i de lo profund dels estralls que causa en la nostra societat?
Sí, 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 sens dubte. Estic totalment d'acord amb tu. És que Juan Carlos Unzué posés la cara, no?, i fos aquesta persona, no sé si dir famosa, però una mica més mediàtica o coneguda, i que en el seu moment sortís públicament a una roda de premsa a dir que tenia ELA, i tota la feina que ha fet aquests anys i amb aquest caràcter que té, no?, de normalitat, de divulgar, de xerrar clar, també aquell moment, jo crec que va ser una fita, no?, en el congrés, que hi havia 4 o 5 diputats, no? Al final jo crec que li hem d'agrair moltíssim aquesta valentia que va tenir de reconèixer públicament la malaltia, i sobretot tota la feina que està fent per visibilitzar, per donar la cara i per ser una mica la persona intermediari moltes vegades amb Fundació Luzón, en el Congrés, a un partit amb el Manchester-Barça. Vull dir, jo crec que la feina que està fent és impagable, i evidentment ens ha donat una visibilitat a totes les entitats per saber el que és ELA, i tothom no sé molt bé què és ELA. Juan Carlos Unzué, sí. Vull dir, jo crec que per nosaltres és un gran referent d'això, de valentia, i sobretot de la feina que està fent tots aquests mesos enrere.
Cati Rigo, presidenta de la Balears. Una última pregunta. Quants afectats d'ELA teniu constància que hi hagi ara mateix a les nostres illes?
Mira, nosaltres, una dada que ens va proporcionar la neuròloga de Sant Llàtzer, ells tenen ubicats a les unitats d'ELA 64 persones. Nosaltres, ja saps que com que no hi ha un registre molt, molt precís, és una malaltia que a vegades costa diagnosticar d'un principi o hi ha un mal diagnòstic, un diagnòstic erroni. Nosaltres en aquestes 64 persones crec que li podríem sumar unes 10-15 persones més. Per tant, jo crec que estem al voltant d'unes 75-80 persones aquí a Balears.
Moltíssimes gràcies i per la part que us toca, doncs, enhorabona per tots aquells, mira, doncs, que no van poder gaudir doncs, d'aquests beneficis d'una llei integral de l'ELA d'Espanya i pels aquells que lamentablement doncs, no hauran de fer-ho. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins una altra.